d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. Els santcugatencs amb un pis en propietat hauran de pagar a partir del 2025 una nova taxa vinculada als residus. És el resultat d'una directiva europea que obliga a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplicarà com a un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Això és el que has de saber que aquesta nova taxa, que s'incorpora a les ordenances fiscals pel 2025, que el ple ha d'aprovar inicialment aquesta tarda. La nova taxa és un compliment d'una normativa europea, com dèiem, que vol gravar en funció de la generació de residus i que obliga a cobrar el cost del servei. En el cas de Sant Cugat, l'Ajuntament calcula que aquest cost serà de 7,2 milions d'euros per al 2024 i de 9,5 per al 2025. De fet, la taxa s'haurà d'anar ajustant en funció del cost real que suposi el servei, que està pendent d'adjudicació i que també inclou el de neteja. Sant Cugat ha decidit no aplicar la taxa de forma universal, sinó progressiva. Les quotes seran més altes per als immobles de valor cadastral superior i, per tant, les quotes seran menors pels immobles de valor cadastral inferior. El pagament es podrà fer en un únic rebut anual a l'octubre o de forma fraccionada. Per tal d'incentivar la correcta gestió dels residus, s'aplicarà fins a un 5% de descompte al veïnat que acrediti mitjançant una targeta d'usuari l'ús de les deixalleries per aportar-hi els residus. En concret, s'aplicarà un 1% de descompte per cada visita, amb un màxim de 5 visites. És una taxa de nova creació en el cas de Sant Cugat per als ciutadans, ja que alguns negocis sí que la pagaven. Aquesta nova taxa no s'ha de confondre amb la taxa pel concepte del tractament de residus, que és d'àmbit metropolità i que la ciutadania ja paga a través del rebut de l'aigua. Tampoc té res a veure amb el servei de neteja viària, tot i que es presta de manera conjunta. De moment, l'Ajuntament té la intenció d'aplicar-la en funció del valor cadastral, com deien, dels immobles, però pot ser que de cara al futur pateixi modificacions o s'ampliïn les bonificacions. Tema interessant que passa pel ple i, de fet, el ple municipal debat també avui les ordenances fiscals del 2025. La proposta de l'equip de govern incorpora dues modificacions importants, a l'IBI i a la nova taxa, com dèiem, de recollida i transports de residus. A més, durant la sessió es donarà compte dels tràmits per iniciar la licitació d'una residència pública per a la gent gran de Vulpelleres i del darrer dictamen judicial sobre Torre Negra, que tanca dècades de litigi de les modificacions urbanístiques. El ple municipal comença a les 3 i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia i recordin que l'audiència pública té lloc a les 19 hores, és a dir, a les 7 de la tarda.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Repassem més informacions del nostre interès. És notícia que la policia local de Sant Cugat està desenvolupant una aplicació mòbil que permetrà als ciutadans accedir a serveis d'informació policial de manera àgil i directa. L'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarrer, ha explicat al programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat que l'objectiu és portar la comissaria a la llar de cada persona per tal de millorar la proximitat i l'accessibilitat dels serveis policials.
La comissaria no ha de ser un espai físic on tothom ha d'anar a parar a la comissaria, sinó que la comissaria l'hem de portar a casa de cadascú o en el lloc de feina de cadascú o en el lloc on tingui cadascú el seu telèfon mòbil.
De fet, segons Escarrer, aquesta nova eina tecnològica permetrà als ciutadans fer consultes i rebre assistència a través de videotrucades amb agents, evitant desplaçaments a la comissaria. Una opció que pot ser especialment beneficiosa per a residents de zones més allunyades del centre de Sant Cugat. El projecte, que es troba en una fase inicial, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres experts tecnològics per dissenyar un programari adaptat a les necessitats de la ciutat. Encara no hi ha una data concreta per al llançament, però és Carrer ha avançat que l'objectiu és que comenci a funcionar durant l'any vinent en un procés que anirà evolucionant i millorant en base a l'experiència. L'inspector també ha destacat que amb aquesta iniciativa la policia local vol adaptar-se a les noves tecnologies per establir una relació més propera amb els ciutadans, responent a les demandes d'una societat que cada vegada utilitza més les xarxes i dispositius mòbils per comunicar-se i accedir a serveis. D'altra banda, també és notícia avui que el jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Rubí rebutja comissar el cavall en situació de primesa extrema que es troba en una finca de Sant Cugat, així com una quarantena d'animals més. El jutge resol així la petició de mesures cautelars que la plataforma animalista de Sant Cugat, la PAS, havia inclòs en la demanda que ha presentat per aquesta situació. El document, el magistrat apunta que és innegable que el cavall va ser atès de manera insuficient pel seu titular, però no hi veu actes de maltractament flagrant ni total desatenció. També apunta que l'animal ha experimentat una millora en el seu estat de salut. Els animalistes que mantenen oberta la via judicial han convocat una concentració aquest dilluns davant el ple de l'Ajuntament a 6:45 de la tarda, mitja hora abans, de fet, de l'audiència pública del ple municipal d'octubre. Moment ara d'altres informacions en format breu. La castanyera ja ha arribat a Sant Cugat i enguany ho ha fet amb un total de 14 parades de castanyers i moniatos. Els punts de venda repartits pel centre Sant Francesc, Vullpelleres, Valldoreix i Mirassol, entre d'altres, estaran oberts des d'avui dilluns i fins al 8 de desembre. Poden consultar tots els punts de venda a www.cugat.cat. Un incendi declarat aquest diumenge a la tarda a una casa de la Floresta ha ferit una persona per cremades. El foc ha cremat a més una habitació al primer pis de l'habitatge i la resta de l'immoble ha quedat afectat pel fum, informen des de bombers de la Generalitat. Per a l'extinció de l'incendi han treballat tres dotacions dels bombers i el sistema d'emergències mèdiques ha atès la persona ferida. Ara l'apunt econòmic del dia. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, espera que l'OPA del BBVA, el Banc Sabadell, no fructifiqui. Així ho ha verbalitzat aquest matí davant del director territorial de l'entitat amb seu a Sant Cugat, Xavier Comerma, en un acte de PIMEC. L'escoltem.
El nostre suport perquè les coses surtin bé i perquè aquesta proximitat que sempre ens heu donat, doncs us quedeu aquí i que aquesta OPA no fructifiqui. Vull que tingueu molt clar que aquestes coses que us dic van de debò i que, per tant, pretenem tots absolutament el mateix. Que Catalunya funcioni millor, que Catalunya tingui millor empreses petites i mitjanes, que cada vegada n'hi hagin més petites i mitjanes que passin a ser grans i que, per tant, generem una millor qualitat de l'ocupació.
Sant Pere ho ha dit en plena OPA hostil i a l'espera del pronunciament de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que està analitzant l'operació. Per la seva banda, el president de PIMEC, Antoni Canyete, ha reiterat que si l'operació es materialitza a Catalunya, hi hauria un mercat on la competència bancària no existiria. Diu que a Catalunya sortim d'una forma claríssima i molt preocupant dels paràmetres de competència, diu el líder de la patronal de les petites i mitjanes empreses. Canyete ha reformat també els arguments que la patronal va exposar el juliol quan van finalitzar l'impacte que suposaria una possible fusió entre les dues entitats. Un implant cultural. Arnau Blanc s'ha llançat a l'aventura en solitari després de la separació d'Arnau Griso el 2022. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, Blanc ha revelat que aquesta etapa l'ha portat a explorar àmbits que mai no havia imaginat. Diu que creu que ha sigut el moment en què ha explotat creativament parlant perquè no tenia clar què volia ser i per això ha anat provant i testejant coses, ha comentat l'artista al programa. Blanc ja ha publicat 4 cançons sota el seu nou projecte, a més de publicar un llibre i desenvolupar una web interactiva. Escoltar música és més fàcil que mai. Només cal obrir alguna aplicació de streaming i fer clic al play per escoltar qualsevol cançó. Ara bé, existeix una altra manera i és prendre-s'ho amb calma i fer girar el vinil. I el Mercantic s'hi ha dedicat amb cor i ànima a recordar aquest format i ha estat aquest cada setmana amb la segona edició del Mercandisc. Quique Matallín és el seu responsable.
El vinil té una part emotiva molt, molt gran i un ritualisme i ara sembla ser que la gent jove, sobretot els que han nascut a l'streaming, estan començant a tenir algun interès pel format físic. I aquí tenim format físic a punta pala.
David Bowie, The Rolling Stones, The Beatles, James Brown són només alguns dels centenars d'artistes que en forma de vinil han tingut l'oportunitat de seduir els visitants d'aquesta fira. I atenció, perquè l'espectacle Coral Romput del guitarrista Toti Soler i l'actor Pere Arquilloé al Teatre Auditori, previst per aquest dimarts 22 d'octubre, s'ha suspès per indisposició d'un dels artistes de l'espectacle. La proposta era un muntatge on s'interpretava una de les peces més emblemàtiques del poeta Vicent Andrés Estellés dins la programació del Festival Nacional de Poesia. El Teatre Auditori explica al seu web que en els propers dies es farà el retorn de l'import de les entrades comprades. Moment d'obrir plana esportiva. Yeah! El Sant Cugat ha posat de manifest el seu caràcter combatiu aquest dissabte en la victòria contra l'Ascó per 3-2 a casa. El partit de futbol corresponent a la cinquena jornada del grup 3 de Primera Catalana ha arrencat amb un gol en els primers minuts dels riberencs. Els vermell i negres han respost empatant, però la primera meitat ha acabat amb els rivals per davant amb 1-2. A la segona part, els de Joel Bravo han culminat la remuntada, aprofitant les ocasions amb un gol a l'últim instant, que ha fet esclatar l'eufòria a l'ASEM Jaume Tubau. L'Ascó ha acabat el partit amb 2 jugadors expulsats. Joel Bravo és tècnic del Sant Cugat.
La segona part defineix el que som com a equip, no? Un equip valent, un equip que guanyador, que vol viure a camp rival, que ho lluita fins al final i és la descripció del que volem ser com a equip. Lluitar-ho fins al final i bé, la veritat que és molt bonic guanyar així.
El Sant Cugat, tercer provisionalment amb 10 punts, visita dissabte vinent al camp de l'Atlètic Vilafranca. I el DCB Club Voleibol Sant Cugat ha superat per 3-0 l'MB a la jornada 3 de la Lliga Iberdrola i continua líder invicta de la competició. Les santcugatenques han disputat un maig molt igualat davant una rival que han competit en tot moment. Els tres parcials han estat molt ajustats per 25-19, 26-24 i 25-21, però amb superioritat vermell i negre en els darrers moments de cada període. Leo Passerine és l'entrenador de l'equip de voleibol.
Sí, muy contento. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, es un rival que no había ganado todavía, pero tiene buenas jugadoras y sabíamos que nos iba a complicar. Por suerte rajamos los tres puntos y seguir disfrutando y entrenando como lo están haciendo.
Les santcugatenques visiten la propera jornada a la pista del Saire Canari, conjunt de la part baixa de la taula. Esports, la parella Noa Cànovas i Andrea Ustero en femení i Enric Sant Martí i Tonet Sanz en masculí han guanyat la final del Campionat de Catalunya disputat aquest diumenge al júnior. Parlem de pàdel. Noa Cànovas i Andrea Ustero s'han imposat en 3 sets per 3-6, 6-3 i 6-2 davant Marina Guinart i Lucía Sainz. En categoria masculina de pàdel, Enric Sant Martí i Tonet Sanz han superat en 2 sets per 7-5 i 6-4 davant Roger Arumí i Ferran Inza. La Federació Catalana de Pàdel ha entregat una placa commemorativa a la presidenta del júnior, Marta Cerdà, per l'organització d'aquesta competició. 350 parelles s'han disputat, de fet, aquest campionat de Catalunya. I el debut triomfant del futbol sala de Sant Cugat femení a la divisió d'honor, el bon paper de l'esgrima Sant Cugat al Mundial de Veterans i el bon inici del rugby Sant Cugat masculí a la divisió d'honor B i la setena edició de la Marxa de la Salut han protagonitzat aquest matí el programa radiofònic Esport en Marxa. La jugadora del futbol sala Sant Cugat, Laura Butifoll, el president de l'esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda, i l'entrenador del rugby Sant Cugat, Martín García, i els organitzadors d'aquesta marxa, Jaume Llugany i Regina Anadon, han visitat l'estudi Ramon Marnil. L'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe a les 10 i es remet, atenció, que poden tornar a escoltar a les 3 de la tarda i també a les 6. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, i quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, són aquesta sintonia i és dilluns, comencem setmana. Ja ho sabeu tots, és hora de posar-nos al dia amb l'actualitat esportiva de la ciutat. Això vol dir que ens acompanya inequívocament el Joan García, el cap d'esports d'aquesta casa. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
Una jornada, aquest cap de setmana, farcida d'actualitat, d'esports, competitius, no competitius, la marxa infantil, de tot això en parlarem tot seguit, oi?
No sé, un menú farcit, com sempre, de teca esportiva, i avui parlarem de moltes victòries, que sempre és agradable.
Doncs endavant, què tindrem en aquest programa d'avui, Joan?
Doncs mira, avui ens acompanyarà la Laura Butifoll, jugadora del futbol sala Sant Cugat femení, que ahir van iniciar la divisió d'honor amb victòria 5-3 davant l'Estel Vallseca, i ens explicarà una miqueta aquests canvis a la plantilla i si l'objectiu és continuar a la part alta de la taula. També escoltarem el tècnic del rugby Sant Cugat masculí, el Martín García, dues jornades de competició, una victòria i un empat, i de com preparen el derbi català de la jornada. Serà aquest dissabte a les 4 de la tarda a la Guinardera contra el Poblenou. I també parlarem de veterans, d'un mundial d'esgrima en presència santcuatenca. I és que el president de l'esgrima santcuat, Miquel Ojeda, acompanyat de dos participants més, també santcuatencs, han fet un molt bons resultats en aquesta cita mundialista. I per acabar, parlarem de la marxa nòrdica, una modalitat esportiva que últimament doncs, té molts adeptes i se celebra ja una que és molt habitual, és la setena edició de la marxa nòrdica, arribarà a mitjans de novembre a Valldoreix i ens acompanyaran aquí a l'estudi Ramon Bernils, el director d'aquesta marxa, en Jaume Llugany, i també la Regina Anadon, que és secretària general del Club Muntanyenc Sant Cugat. Per tant, tot preparat, comença aquest Esport en Marxa.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I el primer que farem és posar en ordre tots els números, tots els marcadors d'aquesta jornada amb la companyia d'Alba Triadó. Fènix 13, Club Rubí Sant Cugat masculí 13.
Empat dels santcugatencs en el primer desplaçament dels de Martín García a la Lliga.
En futbol, Sant Cugat masculí 3, Escó 2.
Els vermells i negres sumen un triomf agònic i encadenen ja 3 victòries seguides.
Més futbol, Sant Cugat femení 7, Puntenc 0.
Les santcugatenques golegen contundentment i segueixen a la part alta.
En futbol sala, l'Olímpic Floresta 5, Malgrat 0.
Els florestans exhibeixen talent ofensiu i s'imposen còmodament.
Més futbol sala Sant Cugat femení 5, Estel Vallseca 3.
Les de Manel Muñoz inicien amb bon peu la divisió d'honor.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, MB 0.
Les de Leo Passerine segueixen líders invictes.
En vol Sant Cugat 32, Sant Joan d'Espí 29.
Nou triomf vermell i negre que els permet seguir liderant la competició.
En hoquei herba, Jolaseta 1, Júnior masculí 4.
Amb una contundent golejada dels d'Oriol Torres a Can Basc.
Més hoquei herba, Reial Societat 0, Júnior femení 4.
Segona victòria consecutiva de les de Guille Carnicer.
En bàsquet, quart 73, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 71.
Derrota ajustada dels de Gavi Payet, que continuen a la part baixa de la taula.
I per acabar, últim marcador, Oxigen Patiu, que Club Sant Cugat masculí 4, Dominicos 2.
Debut triomfant dels santcugatencs a la Lliga.
Esport en Marxa.
Comencem aquest Esport en Marxa dilluns 21 d'octubre i avui començarem parlant d'un equip que debutava a la Divisió d'Honor, tercera temporada consecutiva, la màxima categoria catalana, i va jugar ahir al matí al pavelló de la Guinardera. Parlar del pavelló de la Guinardera ens porta a parlar del futbol sala Sant Cugat femení i avui ens acompanya una jugadora d'aquest conjunt, és la Laura Botifoll. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, sempre és important començar la Lliga guanyant i a més a casa, no?
Molt, molt important. La veritat és que estem molt contentes. A part, veníem d'una setmana complicada amb els entrenaments. Bueno, teníem moltes baixes també, però al final s'ha tret els 3 punts, que era el més important.
L'equip ha començat com l'any passat, amb dinàmica i inèrcia positiva, no?
Sí.
Té a veure alguna cosa d'acabar tan bé i començar amb victòria?
Bueno, jo crec que som un equip, totes, ens portem molt bé tant dintre com fora del camp. És veritat que l'any passat vam tenir baixes molt importants, però bueno, aquest any ens hem reforçat prou bé i esperem seguir apuntant amunt.
Les comparacions diuen que són odioses, però de la plantilla de la temporada passada a aquesta, podríem dir que s'ha incrementat una mica el nivell, perquè són jugadors que fins i tot arriben de categoria superior, no?
Sí, sí. Bueno, cada persona és diferent, ens hem d'adaptar a unes a altres, però la veritat és que amb els fitxatges que hem portat segur que estem a dalt, lluitant.
Això t'anava a dir, l'objectiu és estar a la part alta, seguir lluitant per ser un equip capdavanter?
Sí, jo crec que som molt competitives. Al final a totes ens agrada guanyar i ja sabem que el més important és que, bueno, que estiguem totes juntes, que siguem un equip, que al final totes mirem per, no per una mateixa, sinó per el millor del grup, i així les coses aniran bé.
L'any passat, pràcticament, el pavelló de Guinardera va ser un fortí.
Sí.
Per aquí és per on es comença a fer coses grans, no?
Sí, sí que és veritat que els equips quan venen aquí ho passen malament, perquè, bueno, som un equip que al final treu els partits, som competitives, volem guanyar, i al final això dona resultats.
El fet de continuar amb el Manel Muñoz a la banqueta també dona una confiança i, el que és més important, una regularitat, que ja sabeu el que vol de vosaltres, no?
Sí, a mi m'agrada molt perquè ens dona molta canya, i jo crec que és molt important. I, bueno, i és això, hem de seguir guanyant, hem de seguir mirant per l'equip, i això és el més important. Mm.
30 anys tens ja,
sí,
jugant al futbol sala Sant Cugat. Amb aquesta edat, a nivell personal i d'experiència, també has de ser un referent, no?, per les altres jugadores.
Bueno, jo intento fer el millor que puc. Jo crec que sóc una persona molt competitiva, m'agrada molt guanyar, i al final crec que ho represento al camp, i això ja és l'important.
Bueno, el somni de pujar a plata, el veus llunyà, el veus a prop?
Jo crec que no pensem en això. Simplement anem partit a partit, volem tenir bones sensacions, volem guanyar, volem que l'equip estigui unit, i ja es veurà el que passa.
I del club, li costa molt disposar d'equips femenins. Creu que vosaltres, sent el primer equip i sent referent, també és un pol d'atracció, no?
Sí, costa una miqueta, però bueno, la veritat és que sempre hem tingut moltes jugadores, nosaltres. Aquest any es volia intentar fer un bé, al final no ha sigut possible, però bueno, s'intentarà l'any que ve.
Doncs Laura Botifoll, jugadora del futbol sala Sant Cugat femení, moltes gràcies per estar avui aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. Tota la sort del món, i a veure si amb el pas de les jornades doncs aneu consolidant aquesta part alta, i qui sap, a vegades els somnis es fan realitat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Esport en marxa amb Joan Garcia.
I del futbol sala Sant Cugat femení a un altre equip, en aquest cas el tècnic del Rubí Sant Cugat, el Martín García. Martí, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Com estàs?
Molt bé. Suposo que tu també content, no?, per aquest inici, dues jornades, una victòria, l'altre dia un empat. L'equip continua competint, que és el que més t'agrada, no?
Sí, la verdad que sí. Muy contentos con el inicio de la liga, tanto de los tres equipos, de HB, Sub-23 y el tercer equipo que juega en la Liga Catalana. Y con lo que respecta a DHB, la verdad que bien, contentos, pudiendo plasmar un poco lo que vinimos preparando, bueno, los últimos años, y más que nada la postemporada de la temporada anterior y durante la pretemporada, así que contentos.
Això t'ha de dir, segona temporada teva al capdavant de l'equip, és any o temporada ja de consolidació de conceptes, de fonaments, i sobretot que l'equip continuï lluitant per estar a la part alta?
Sí, la verdad que seguimos desarrollando un poco lo que venimos plasmando de las últimas temporadas, continuamos con el proceso, con el objetivo de dar el máximo cada partido y competir al máximo, obviamente mejorando las destrezas individuales de los jugadores, y bueno, también la capacidad física, creo que es algo que estuvimos trabajando y haciendo hincapié estos últimos años, y ahí hay un progreso significativo, ya que bueno, es un deporte de contacto y es indispensable estar preparado bien físicamente, así que por el momento los objetivos se vienen cumpliendo.
Donant un cop d'ull als equips que tenim a la competició, hem de dir que és una primera fase on classifiquen alguns per Lliga Elit i d'altres no. Què podem dir? València, per exemple, cau València, no sé si hi ha altres candidats, però déu-n'hi-do com està el que és aquesta competició, no?
Bueno, sí, la competición la verdad que es bastante competitiva, valga la redundancia. Hay equipos muy muy fuertes, y Valencia Rugby, CAU también es un equipo fuerte, Hospitalet también está fuerte, bueno, Fénix también la semana pasada, bueno, fue un partido muy duro. Luego Andorra creo que va a dar que hablar también, es un equipo que está también bien preparado físicamente y bueno, dio la sorpresa esta última fecha contra Poblenou. Así que es una liga muy muy divertida y competitiva.
Hem d'explicar el sistema de competició, on els dos primers classificats, juntament amb els millors tercers, també passen a la fase d'elit i després ja en les semifinals, la final... Les tres primers, correcte. I després ja passen a semifinals i final. L'objectiu primer és intentar col·locar-se en aquesta lliga elit, no?
Bueno, sí. El objetivo siempre son objetivos alcanzables y mejorar un poco lo que logramos la temporada pasada. La temporada pasada logramos pasar la primera vuelta y luego, sí, competir. La realidad que ese es el objetivo principal, mejorar sesión a sesión, intentar llegar de la mejor manera a los partidos, competir durante los partidos y luego obviamente el resultado va a estar mucho más cerca de ganar en este caso que de perder. Así que ese es un poco el objetivo general que tenemos.
I fer-vos forts a la Guinardera, aquest dissabte a les 4 ve el Poblenou, no va a la Badà a casa, no?
Sí, sí, estamos contentos de jugar de vuelta en casa, la verdad que nos sentimos cómodos jugando en casa y de visitante también. También ese es uno de los objetivos, ¿no? De proponer nuestro sistema sea donde sea, pero bueno, obviamente que en casa con la gente y el público que nos está apoyando, la verdad que de sobremanera, la verdad que va a ser un lindo desafío el fin de semana.
Molt bé, doncs Martín García, tècnic del Club Rubí Sant Cugat masculí, moltes gràcies per atendre'ns. Ens veiem dissabte a les 4 de la tarda a la Guinardera en aquest interessantíssim partit entre el Club Rubí Sant Cugat i el Poblenou. Que vagi molt bé i una abraçada forta, Martín.
Un abraço, Joan, muchas gracias. Un saludo.
I del Martín García, el tècnic del Rugby Sant Cugat masculí, anem a parlar ara d'esgrima, perquè Sant Cugat ha estat centre important i destacat de la delegació espanyola, perquè ha disputat el Mundial d'aquesta modalitat, ho ha fet amb el floret masculí, on Miquel Ojeda, que és el president de l'esgrima Sant Cugat, ha quedat 9è a la categoria de més de 60 anys, Lázaro Enríquez ha quedat 26è a la categoria de més 50, i Albert Llenes ha quedat 43 a la mateixa categoria. Per tant, podien participar 4 esportistes per país a cada categoria i la delegació santcugatenca, déu-n'hi-do, ha estat pràcticament la base d'aquesta selecció espanyola. Parlem amb Miquel Ojeda, president de l'Esgrima Sant Cugat i també participant d'aquest Mundial. Molt bon dia, Miquel.
Hola, bon dia, Joan.
Ja refets del viatge, de l'esforç, del treball?
Bueno, ho intentem. Hem tornat dijous i aquest dissabte hi ha hagut assemblea de l'Espanyola a Madrid, que encara ha tocat viatjar una vegada més, però ens estem recuperant. Sí.
Satisfets amb el paper que heu fet en aquest Mundial?
Sí, satisfets. Ja només pel fet de participar, poder tenir 3 participants, que dos eren els campions d'Espanya actuals i un és el que lidera el rànquing espanyol de 50 anys, que és l'Albert, i que ens hagi pogut acompanyar una entrenadora com la Montse, doncs, ha fet que si fóssim una delegació molt preparada per participar-hi, i per l'Albert i pel Lázaro eren el seu primer Mundial, i això requereix també un anar-se acostumant, no?, a aquest tipus de competicions, i crec que ha anat molt bé. Jo havia participat ja feia uns anys i aquest any, doncs, haver aconseguit aquest nou lloc també ha sigut un pas endavant important.
Es parla molt de modalitat esportiva de joves, però aquí veterans referents i a més Sant Cugat posant en el mapa la nostra ciutat en tot un Mundial. Això no passa cada dia, eh?
No, està clar que és un dels nostres objectius i així sempre ho hem dit, no? Nosaltres, quan vam crear el club, ja, a part d'ensenyar el grima de la manera que ens agrada i de la que creiem que és més formativa per la gent jove, doncs el que volem és posar Sant Cugat al mapa de l'esgrima de diverses maneres, no? Tant en participació en competicions importants com en organització de competicions importants a Sant Cugat, no? Com han estat el Trofeu Sant Jordi el mes d'abril o els campionats de Catalunya coincidint amb Sant Pere el mes de juny.
Tot això es tornarà a fer o potser busqueu alguna cita més important?
No, els tornejos els seguirem fent perquè mentre l'Ajuntament ens continuï donant confiança per l'ús del pavelló, doncs nosaltres encantats de seguir-ho celebrant i a més són un estímul per als nostres participants, dels nostres socis del club, no? Poder competir a la pròpia ciutat en tornejos de nivell està molt bé. I el participar fora doncs és una cosa que anirem augmentant. Ara els veterans ja hem arribat al màxim nivell, que és un campionat del món, però amb la gent jove doncs, hem començat anant a totes les competicions catalanes, alguns ja han començat a sortir a competicions estatals, uns poquets a competició internacional, i això és un camí que l'hem d'anar continuant i ampliant per totes les edats.
Molt bé, doncs, Miquel Ojeda, president del Club Esgrima Sant Cugat, també participant en aquest Mundial que s'ha celebrat, ho hem de dir, aquest dijous a Dubai, molt lluny de casa nostra. Moltes gràcies per atendre'ns i a seguir promocionant aquest esport aquí a casa nostra.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer-ho.
Molt bé, que vagi molt bé, Miquel, gràcies, una abraçada.
A reveure, adéu.
Esport en marxa.
Afrontem el que és la recta final d'aquest Esport en marxa, però tenim aquí també convidats i convidades a l'estudi Ramon Bernils per parlar de la 7a edició de la Marxa de la Salut, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i que aposta per la petjada sostenible. Serà el 10 de novembre, la xifra arribar als 350 participants, una caminada puntuable pel circuit català de marxa nòrdica de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una cursa que tindrà dos recorreguts, el de 10 quilòmetres i el de 6. L'avituallament estarà ubicat a l'Ermita de la Salut i les inscripcions estan obertes fins al mateix dia de la cursa. Una cursa que donarà el tret de sortida a les 10 del matí des del camp de futbol de Vall d'Oreig i també s'arribarà al mateix punt d'inici. Prèviament es farà una sessió d'estiraments i escalfament per instructors de marxa nòrdica i també hi haurà un participant en cadira de rodes, però bé, no donem més detalls perquè si no el director de cursa és Jaume Llugany. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I també la Regina, en aquest cas Anna Don, que és la secretària general de Muntanyenc. Bon dia, Regina.
Hola, bon dia, Joan.
Encara cansada, suposo, d'ahir de la marxa infantil, no?
Bueno, sí, però es fa gust. La veritat és que quan hi ha aconteixements així com la marxa infantil, que porta tants anys, és com un esdeveniment que tothom espera, a Sant Cugat també.
I 65 edicions, que sí, es diu ràpid. Ara parlem de la marxa que té 7 edicions, però el paper dels voluntaris ahir, 150
voluntaris... És molt important,
voluntaris...
és imprescindible. Vull dir, sense els voluntaris, ahir teníem entre 150, 160 voluntaris del club, repartits entre la sortida, l'arribada, els controls de pas, les cruïlles, però a banda també teníem uns 30 voluntaris més de Protecció Civil, ADF, la policia local. Vull dir que ens anem a 190-200 voluntaris. És un gran esdeveniment i necessites molt voluntariat.
I el control número 5, el Piran Chandri, amb aquells sí, globus, 250 anys, tot va anar bé, no?
Molt bé, molt bé. La veritat és que, bueno, si us veu fixar també la samarreta, era el Piran Chandri, vull dir, el concurs que es va fer de dibuixos, que sempre es fa per triar el dibuix de la samarreta, anava enfocat al Piran Chandri doncs, per unificar una miqueta els dos actes, no?
Mm-hmm. Molt bé. Molt bé. Deixem de banda ja la marxa infantil, que, per cert, teniu les imatges d'aquesta marxa, un resum, tant a xarxes socials com a la nostra web, i entrem ja, ens endissem en aquesta 7a edició de la Marxa de Salut Nòrdica. Jaume, perquè ens expliquis una miqueta quin objectiu teniu en aquesta 7a edició.
Bueno, bon dia, sí, Joan. Com deies abans, la 7a marxa, ja portem 7 anys, espero arribar a 65, seria un repte, no? Però no, aquest no és el repte. El repte és consolidar aquest esdeveniment esportiu arribar a unes xifres de 300-350 està bé perquè al final el parc de Collserola ens limita a 500 persones, no? I, sens dubte, és una marxa on es practica l'esport, podríem dir de moda, que és la marxa nòrdica, d'una forma cuidant l'entorn, no? Vull dir, és com dèiem al principi, l'altre dia, és l'eix vertebrador nostre, és el cuidar l'entorn, cuidar la salut, cuidar el planeta, no? I la marxa nòrdica ho està fent. Tenim aquí al club gairebé 200 persones que fan regularment amb nosaltres, setmanalment i regularment, esport. I d'aquestes, bueno, molts vindran, i vindrà gent, doncs, bàsicament, de la comarca, de Barcelona, també, de Collserola, de Cerdanyola, de Rubí, etc. No? També a Terrassa ve gent, perquè la marxa nòrdica es practica molt. És un esport que, a més, permet trobar-te bé quan el fas, perquè vull dir, és un esport que treballes l'impuls, treballes la força dels braços, que és, treballes les cames, evidentment, fas un esport complet, on treballes cardio, i bueno, nosaltres com a instructors ens agrada veure que la gent s'enganxa molt a aquest esport. Sí, sí, sí.
I per totes les edats?
Sí, això és veritat, però siguem francs. L'edat és una edat que per sobre els 40. No acaba d'arrelar, és un repte. Parlàvem de reptes, no? És un repte que pugui arrelar a infants. Per això ara la federació està fent competicions. Perquè la nostra, i com les 17 més que hi ha amb el calendari de marxes no competitives, és no competitiva. És una marxa de marxa nòrdica, evidentment, però és no competitiva. I paral·lelament s'estan fent ja aquí a Catalunya de competitives. I això potser serà un motor perquè els nens s'enganxin.
I a més una marxa que et permet anar parlant, anar gaudint de la natura.
Sí, sí, és l'altre vessant, no? O sigui, a part de l'esport hi ha la part social i lúdica, no? Que tu estàs treballant un esport dintre d'un entorn que és 100% natura. I això què representa? Pues poder socialitzar, que és l'altra part important d'aquest esport, no? Estem treballant sobretot amb nosaltres, el club, la vessant esportiva, però sens dubte la social arrenca i enganxa molt.
Regina, informem a la gent d'on es poden apuntar, és el dia 10 de novembre.
Sí, exacte, és el dia 10 de novembre i us podeu apuntar a través de la nostra web, marxadelasalut.cat, o entrant directament a la web del club, que és cmsc.cat, on hi ha un enllaç que et redirecciona a l'altre. Llavors, les inscripcions ja estan obertes fa dies i bueno, apurarem al màxim perquè la gent es pugui apuntar fins a l'últim moment, perquè sabem que la gent avui en dia tenim moltes coses al cap i tothom va a l'últim moment a apuntar-se, i inclús el mateix dia doncs, també es podran fer inscripcions in situ abans de la sortida.
Els preus oscil·len, si ets soci, no ets soci,
sí,
si ets federat o no federat?
Sí, els preus oscil·len entre 13 i 19 euros en funció de si ets soci, no ets soci, o si estàs federat, que sempre és una miqueta més econòmic.
També he volgut defugir, i anant pels valors del muntanyenc, d'aquesta petjada sostenible, amb no samarretes...
Exacte, fins ara cada any doncs, donàvem una samarreta, però aquest any hem volgut fugir d'això perquè al final anem acumulant allà samarretes any rere any i no és sostenible això. Llavors aquest any donarem un got plegable, que bueno, ens el subministra, no és que s'hagi de fer publicitat, però en aquest cas ho hauré de fer, perquè s'ha d'agrair, no? Que Sorea ens regala un got per a cada participant i després una gorra que farem de regal al club.
Mm. Digues,
sí, Jaume. No, és que crec que és important fugir d'omplir bosses, no? Bosses que al final no porten res, no? O sigui, nosaltres creiem que plàstic, bueno, creiem, hem apostat per tenir uns col·laboradors, diguem, de quilòmetre zero, gent d'aquí al prop del centre, inclús, com Fruit Sant Cugat, com l'Ortiga, etcètera, Esport Sant Cugat, I què volem? Pues això, que sigui la petjada mínima amb els residus, amb plàstic i, bueno, i evidentment, la samarreta. La samarreta, al final, són productes que venen de tercer món i que crec que els hem d'evitar. Hem d'evitar tenir aquests productes dintre d'un entorn que estem molt enfocats a preservar el planeta. I això és el que volem. És difícil, això, perquè això, el primer que comences, quan trenques aquesta dinàmica de dir, s'ha acabat això, es pot comportar inclús, pues, potser, gent que no vulgui venir. Ho tenim clar.
I dos recorreguts es poden fer tranquil·lament, no?
Perfectament. El de 10, bueno, pues, els dos pugen a l'ermita, que és la porta, hi ha un cert desnivell, i el recorregut curt des de l'ermita ja baixa cap a Can Montmany, cap a Can Domènec, perdó, Can Domènec, i torna. És molt assequible. Camins amples, sense cap problema de corriols, ni pedres que puguen, no, pedres ni amples, vull dir, no, sense rocs ni coses així. I el camí llarg, doncs sí, des de l'ermita va cap al Papiol i torna per Can Domènec, 10 quilòmetres.
Molta natura, bon paisatge, bona sí, companyia, sí, i sí, un bon escalfament previ que hi haurà.
Sí, 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 els instructors, pues, una mica de... abans de començar farem uns escalfaments perquè, bueno, sempre va bé tenir la musculatura ja a punt per començar a caminar, sí, sí. I a l'acabar, pues, una mica d'estiraments també pels instructors, sí, sí.
I per dates us quadra bé? No hi ha més curses que estiguin al voltant?
A veure, sí que voldria fer un aclariment perquè nosaltres la fem el dia 10 de novembre, però molt proper a la nostra n'hi ha una altra, que és el dia 17 de novembre, que també es diu Marxa de la Salut. Val? Llavors, aquesta es fa per el que és dintre del termini municipal del Papiol. No és exactament el mateix recorregut, però pot prestar a confusions a algú que es vulgui apuntar. Llavors, bueno, deixa ben clar que la que s'ha fet cada any, que és la nostra, és la del dia 10 de novembre. I serà el recorregut, doncs, que passa per Valldoreix i que, evidentment, arriba a l'Ermita de la Salut, que també és terme municipal del Papiol.
Que és Sant Cugatenca 100%, vaja.
Sant Cugatenca 100%.
Molt bé. I per acabar, Regina, em volia preguntar sobre la cursa al Gall, perquè estem a octubre, mitjans
sí,
d'octubre,
sí, sí,
i el 31
sí.
de desembre torna la cursa al Gall.
Tornarà la cursa del Gall, evidentment.
Hi ha alguna sí, novetat o la cursa continua pel mateix?
No, en principi no tenim cap novetat. Vull dir, hi ha el format que teníem fins ara, que és un format molt familiar, ens va bé, i llavors, doncs, per què canviar-ho, no? Vull dir, en principi, bueno, doncs... pues, encoratjar tothom de que s'apunti si estan per aquí, perquè que també tenim que hi ha gent que marxa fora, però que és una bona manera d'acabar l'any fent esport, en família, i bueno, i celebrar que vindrà un nou any, esperem, amb moltes ganes de fer esport, que és l'important,
perquè
és saludable.
De moment ja tenim la primera opció, aquesta marxa nòrdica de la salut, de cara al 10 de novembre, i ens han acompanyat doncs, el Jaume Llogany, que és el director de la cursa, i també la Regina Nadon, secretària general del Muntanyenc. Moltes gràcies a tots dos per ser-hi, i que vagi molt bé, estarem atents, com sempre, al
molt
que
bé.
Pugui succeir.
D'acord? Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs nosaltres, sintonia final, i marxem. Bé. Doncs fins aquí el que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordin que nosaltres tornem dilluns vinent i que l'actualitat esportiva continua a les diferents xarxes socials i a cugat.cat/esports. També estarem pendents d'aquest nou cap de setmana amb nous partits i també el debut de l'equip femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat, debut a la pista Liceo, a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria estatal, i estarem atents a aquest partit i també a d'altres que hi hauran a casa nostra, per exemple, la West masculina de bàsquet, que juga diumenge a la tarda amb les ganes i l'objectiu d'assolir la segona victòria i fugir d'aquesta part baixa de la classificació. A les vies de so ha estat el nostre company Roc Casas. Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit coneixerem dues de les candidatures finalistes del concurs de talents OpFest. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns, que ve amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé, que gaudeixin d'aquest dilluns, també de la setmana, i, com sempre, connectats a cugat.cat. Adéu-siau!
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 21 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Els santcugatencs amb un pis en propietat hauran de pagar a partir del 2025 una nova taxa vinculada als residus. És el resultat d'una directiva europea que obliga a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplicarà com a un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Això és el que has de saber aquesta nova taxa que s'incorpora a les ordenances fiscals pel 2025 que el ple ha d'aprovar inicialment aquesta tarda. La nova taxa és un compliment d'una normativa europea, com dèiem, que vol gravar en funció de la generació de residus i que obliga a cobrar el cost del servei. En el cas de Sant Cugat, l'Ajuntament calcula que aquest cost serà de 7,2 milions d'euros per al 2024 i de 9,5 per al 2025. De fet, la taxa s'haurà d'anar ajustant en funció del cost real que suposi el servei, que està pendent d'adjudicació i que també inclou el de neteja. Sant Cugat ha decidit no aplicar la taxa de forma universal, sinó progressiva. Les quotes seran més altes per als immobles de valor cadastral superior i, per tant, les quotes seran menors per als immobles de valor cadastral inferior. El pagament es podrà fer en un únic rebut anual a l'octubre o de forma fraccionada. Per tal d'incentivar la correcta gestió dels residus, s'aplicarà fins a un 5% de descompte al veïnat que acrediti mitjançant una targeta d'usuari l'ús de les deixalleries per aportar-hi els residus. En concret, s'aplicarà un 1% de descompte per cada visita, amb un màxim de 5 visites. És una taxa de nova creació en el cas de Sant Cugat per als ciutadans, ja que alguns negocis sí que la pagaven. Aquesta nova taxa no s'ha de confondre amb la taxa de pel concepte del tractament de residus, que és d'àmbit metropolità i que la ciutadania ja paga a través del rebut de l'aigua. Tampoc té res a veure amb el servei de neteja viària, tot i que es presta de manera conjunta. De moment, l'Ajuntament té la intenció d'aplicar-la en funció del valor cadastral, com deien, dels immobles, però pot ser que de cara al futur pateixi modificacions o s'ampliïn les bonificacions. Tema interessant que passa pel avui pel ple i, de fet, el ple municipal debat també avui les ordenances fiscals del 2025. La proposta de l'equip de govern incorpora dues modificacions importants, a l'IBI i a la nova taxa, com dèiem, de recollida i transports de residus. A més, durant la sessió es donarà compte dels tràmits per iniciar la licitació d'una residència pública per a la gent gran de Vulpelleres i del darrer dictamen judicial sobre Torre Negra, que tanca dècades de litigi de les modificacions urbanístiques. El ple municipal comença a les 3 i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia i recordin que l'audiència pública té lloc a les 19 hores, és a dir, a les 7 de la tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Repassem més informacions del nostre interès. Notícia que la policia local de Sant Cugat està desenvolupant una aplicació mòbil que permetrà als ciutadans accedir a serveis d'informació policial de manera àgil i directa. L'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, ha explicat al programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat que l'objectiu és portar la comissaria a la llar de cada persona per tal de millorar la proximitat i l'accessibilitat dels serveis policials.
La comissaria no ha de ser un espai físic on tothom ha d'anar a parar a la comissaria, sinó que la comissaria l'hem de portar a casa de cadascú o en el lloc de feina de cadascú o en el lloc on tingui cadascú el seu telèfon mòbil.
De fet, segons Escarré, aquesta nova eina tecnològica permetrà als ciutadans fer consultes i rebre assistència a través de videotrucades amb agents, evitant desplaçaments a la comissaria. Una opció que pot ser especialment beneficiosa per a residents de zones més allunyades del centre de Sant Cugat. El projecte, que es troba en una fase inicial, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres experts tecnològics per dissenyar un programari adaptat a les necessitats de la ciutat. Encara no hi ha una data concreta per al llançament, però és Carrer ha avançat que l'objectiu és que comenci a funcionar durant l'any vinent en un procés que anirà evolucionant i millorant en base a l'experiència. L'inspector també ha destacat que amb aquesta iniciativa la policia local vol adaptar-se a les noves tecnologies per establir una relació més propera amb els ciutadans, responent a les demandes d'una societat que cada vegada utilitza més les xarxes i dispositius mòbils per comunicar-se i accedir a serveis. D'altra banda, també és notícia avui que el jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Rubí rebutja comissar el cavall en situació de primesa extrema que es troba en una finca de Sant Cugat, així com una quarantena d'animals més. El jutge resol així la petició de mesures cautelars que la plataforma animalista de Sant Cugat, la PAS, havia inclòs en la demanda que ha presentat per aquesta situació. El document, el magistrat apunta que és innegable que el cavall va ser atès de manera insuficient pel seu titular, però no hi veu actes de maltractament flagrant ni total desatenció. També apunta que l'animal ha experimentat una millora en el seu estat de salut. Els animalistes que mantenen oberta la via judicial han convocat una concentració aquest dilluns davant el ple de l'Ajuntament a 6:45 de la tarda, mitja hora abans, de fet, de l'audiència pública del ple municipal d'octubre. Moment ara d'altres informacions en format breu. La castanyera ja ha arribat a Sant Cugat i enguany ho ha fet amb un total de 14 parades de castanyers i moniatos. Els punts de venda repartits pel centre Sant Francesc, Vallbelleres, Valldoreix i Mirassol, entre d'altres, estaran oberts des d'avui dilluns i fins al 8 de desembre. Poden consultar tots els punts de venda a www.cugat.cat. Un incendi declarat aquest diumenge a la tarda a una casa de la Floresta ha ferit una persona per cremades. El foc ha cremat a més una habitació al primer pis de l'habitatge i la resta de l'immoble ha quedat afectat pel fum, informen des de bombers de la Generalitat. Per a l'extinció de l'incendi han treballat tres dotacions dels bombers i el sistema d'emergències mèdiques ha atès la persona ferida. Ara l'apunt econòmic del dia. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, espera que l'OPA del BBVA, el Banc Sabadell, no fructifiqui. Així ho ha verbalitzat aquest matí davant del director territorial de l'entitat amb seu a Sant Cugat, Xavier Comerma, en un acte de PIMEC. L'escoltem.
El nostre suport perquè les coses surtin bé i perquè aquesta proximitat que sempre ens heu donat, doncs us quedeu aquí i que aquesta OPA no fructifiqui. Vull que tingueu molt clar que aquestes coses que us dic van de debò i que, per tant, pretenem tots absolutament el mateix. Que Catalunya funcioni millor, que Catalunya tingui millor empreses petites i mitjanes, que cada vegada n'hi hagi més petites i mitjanes que passin a ser grans i que, per tant, generem una millor qualitat de l'ocupació.
Sant Pere ho ha dit en plena OPA hostil i a l'espera del pronunciament de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que està analitzant l'operació. Per la seva banda, el president de PIMEC, Antoni Canyete, ha reiterat que si l'operació es materialitza a Catalunya, hi hauria un mercat on la competència bancària no existiria. Diu que a Catalunya sortim d'una forma claríssima i molt preocupant dels paràmetres de competència, diu el líder de la patronal de les petites i mitjanes empreses. Canyete ha reformat també els arguments que la patronal va exposar al juliol quan van finalitzar l'impacte que suposaria una possible fusió entre les dues entitats. Un implant cultural. Arnau Blanc s'ha llançat a l'aventura en solitari després de la separació d'Arnau Griso el 2022. En una entrevista al magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, Blanc ha revelat que aquesta etapa l'ha portat a explorar àmbits que mai no havia imaginat. Diu que creu que ha sigut el moment en què ha explotat creativament parlant perquè no tenia clar què volia ser i per això ha anat provant i testejant coses, ha comentat l'artista al programa. Blanc ja ha publicat 4 cançons sota el seu nou projecte, a més de publicar un llibre i desenvolupar una web interactiva. Escoltar música és més fàcil que mai. Només cal obrir alguna aplicació de streaming i fer clic al play per escoltar qualsevol cançó. Ara bé, existeix una altra manera i és prendre-s'ho amb calma i fer girar el vinil. I el Mercantic s'hi ha dedicat amb cor i ànima a recordar aquest format i ha estat aquest cap de setmana amb la segona edició del Mercandisc. Quique Matallín és el seu responsable.
El vinil té una part emotiva molt, molt gran i un ritualisme i ara sembla ser que la gent jove, sobretot els que han nascut a l'streaming, estan començant a tenir algun interès pel format físic. I aquí tenim format físic a punta pala.
David Bowie, The Rolling Stones, The Beatles, James Brown són només alguns dels centenars d'artistes que en forma de vinil han tingut l'oportunitat de seduir els visitants d'aquesta fira. I atenció, perquè l'espectacle Coral Romput del guitarrista Toti Soler i l'actor Pere Arquilloé al Teatre Auditori, previst per aquest dimarts 22 d'octubre, s'ha suspès per indisposició d'un dels artistes de l'espectacle. La proposta era un muntatge on s'interpretava una de les peces més emblemàtiques del poeta Vicent Andrés Estellés dins la programació del Festival Nacional de Poesia. El Teatre Auditori explica al seu web que en els propers dies es farà el retorn de l'import de les entrades comprades. Moment d'obrir plana esportiva. El Sant Cugat ha posat de manifest el seu caràcter combatiu aquest dissabte en la victòria contra l'Ascó per 3-2 a casa. El partit de futbol corresponent a la cinquena jornada del grup 3 de Primera Catalana ha arrencat amb un gol en els primers minuts dels riberencs. Els vermell i negres han respost empatant, però la primera meitat ha acabat amb els rivals per davant amb 1-2. A la segona part, els de Joel Bravo han culminat la remuntada, aprofitant les ocasions amb un gol a l'últim instant, que ha fet esclatar l'eufòria a la gent Jaume Tubau. L'Ascó ha acabat el partit amb 2 jugadors expulsats. Joel Bravo és tècnic del Sant Cugat.
La segona part defineix el que som com a equip, no? Un equip valent, un equip que guanyador, que vol viure a camp rival, que ho lluita fins al final i és la descripció del que volem ser com a equip. Lluitar-ho fins al final i bé, la veritat que és molt bonic guanyar així.
El Sant Cugat, tercer provisionalment amb 10 punts, visita dissabte vinent al camp de l'Atlètic Vilafranca. I el DCB Club Voleibol Sant Cugat ha superat per 3-0 l'MB a la jornada 3 de la Lliga Iberdrola i continua líder invicta de la competició. Les santcugatenques han disputat un maig molt igualat davant una rival que ha competit en tot moment. Els tres parcials han estat molt ajustats per 25-19, 26-24 i 25-21, però amb superioritat vermell i negre en els darrers moments de cada període. Leo Passerini és l'entrenador de l'equip de voleibol.
Sí, sí, muy contento. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, es un rival que no había ganado todavía, pero tiene buenas jugadoras y sabíamos que nos iba a complicar. Por suerte rajamos los tres puntos y seguir disfrutando y entrenando como lo están haciendo.
Les santcugatenques visiten la propera jornada a la pista del Saire Canari, conjunt de la part baixa de la taula. Més esports, la parella Noa Cànovas i Andrea Ustero en femení i Enric Sant Martí i Tonet Sanz en masculí han guanyat la final del Campionat de Catalunya disputat aquest diumenge al júnior. Parlem de pàdel. Noa Cànovas i Andrea Ustero s'han imposat en 3 sets per 3-6, 6-3 i 6-2 davant Marina Guinart i Lucía Sainz. En categoria masculina de pàdel, Enric Sant Martí i Tonet Sanz han superat en 2 sets per 7-5 i 6-4 davant Roger Arumí i Ferran Inza. La Federació Catalana de Pàdel ha entregat una placa commemorativa a la presidenta del júnior, Marta Cerdà, per l'organització d'aquesta competició. 350 parelles s'han disputat, de fet, aquest campionat de Catalunya. I el debut triomfant del futbol sala de Sant Cugat femení a la divisió d'honor, el bon paper de l'esgrima Sant Cugat al Mundial de Veterans i el bon inici del rugby Sant Cugat masculí a la divisió d'honor B i la setena edició de la Marxa de la Salut han protagonitzat aquest matí el programa radiofònic Esport en Marxa. La jugadora del futbol sala Sant Cugat, Laura Butifoll, el president de l'esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda, i l'entrenador del rugby Sant Cugat, Martín García, i els organitzadors d'aquesta marxa, Jaume Llugany i Regina Anadon, han visitat l'estudi Ramon Marnils. L'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe a les 10 i es remet, atenció, que poden tornar a escoltar a les 3 de la tarda i també a les 6. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Bona tarda, és dilluns 21 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda, els santcugatencs amb un pis en propietat a...
www.cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.